Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Pots costar de recordar perquè ha plogut molt i tenim els embassaments a prop del 75% de la seva capacitat, però és que fa un any tenien molt menys de la meitat de l'aigua, no arribaven ni al 30%. Aquesta bona salut hídrica no és causa únicament de les pluges, que sí, que n'han deixat molta, però també hi té a veure tot el que es va començar a fer en plena crisi de la sequera i que, com ja aleshores els experts alertaven, triga a donar fruits. Per tant, ara que tenim els embassaments plens, és moment de poder pensar, sense que l'urgència ens pressioni tant, en com millorem la gestió de l'aigua perquè quan torni la sequera, perquè tornarà, això ja hi podem pujar de peus, no ens agafi amb el peu canviat.
Catalunya al dia.
Per això avui us saludem des d'Esterri d'Àneu. Som a les portes del pavelló municipal que a partir d'aquesta tarda i també demà acull les Jornades per l'Excel·lència, que fa 12 edicions que se celebren en aquest preciós poble de la Vall d'Àneu, el més petit en extensió però el més poblat. Cada any aquestes jornades es dediquen a un tema, monogràficament, i aquest 2025 s'ha triat dedicar-lo als reptes de l'aigua, a com gestionar-la per tenir un futur més sostenible. De seguida en parlem amb l'organització i també amb alguns dels ponents que hi participaran. Avui tenim part de l'equip Esterri d'Àneu, la resta repartit, com sempre, arreu de Catalunya, i a Barcelona, en Quim Balaguer. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Perquè aquesta hora estem pendents de la manifestació d'estudiants que protesten, per segon dia consecutiu, contra el drama humanitari a Gaza.
Per la indignació que és el genocidi que hi ha a Palestina, per el bloc naval que s'ha fet a la flotilla Sumut i per tot això que és inaguantable i no pot seguir així.
La marxa recorre el centre de Barcelona després del segon dia de vaga en l'àmbit de l'ensenyament.
I no sé si aquesta hora té alguna afectació al trànsit, equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, sí, a Barcelona a aquesta hora hi ha prop dues manifestacions en marxa que provoquen afectacions a la mobilitat. Per la manifestació d'estudiants de suport a Palestina, ara en moviment entre plaça Universitat direcció Drassanes, on hi ha l'acampada, hi ha talls al pas de la protesta, i per la manifestació de metges hi ha tallada ara l'avinguda Diagonal a zona universitària. Hi ha afectacions per aquest motiu també al transport públic de superfície i a les carreteres on aquest matí s'han produït els talls. Ara sí, normalitat, són la P7, la C25, la C16 i la C17.
Doncs justament també tenim un ull posat d'aquesta altra vaga, com deia la Txell, vaga de metges.
Amb xifres molt distants pel que fa al seguiment. Gairebé el 60% segons el sindicat de metges.
Sabíem positivament que el seguiment no seria com l'històric de 2022, però estem molt orgullosos perquè aquest és el primer pas de tot un seguit de mobilitzacions.
I només el 10% segons el Departament de Salut.
I parlarem també de la reintroducció de l'òliba a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. I pel que fa al temps, Francesc Mauri, seguim amb la màniga curta aquest cap de setmana.
Temperatures que pugen demà, però la temperatura que puja transitòriament, gairebé d'estiu, pot arribar al voltant dels 29 a 30 entre la zona de Fraga i Lleida, 30-31 cap a la Ribera d'Ebre. Doncs diumenge podria baixar de 5 a 8 graus a l'interior, especialment a les muntanyes i al Pirineu. Diumenge vent del nord, tramuntana forta, i baixarà 2, 3, 4 graus cap a la costa i al peritoral, llevat de la Costa Daurada. En definitiva, avui un sol mig espantat, mig enterbolit. Demà no ha de ploure, però demà a la nit algun plogim pot caure a la Vall d'Aran, i de fet diumenge al matí sobretot hi hauria núvols i algun xàfec a la costa i al peritoral de Girona i Barcelona.
Gràcies, Dani Ramírez, que no Francesc Mauri. I quan faltin 6 minuts per les dues, els esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Amb quins titulars avui, Ricard Isidro?
El Barça de bàsquet intentarà aquest vespre a la pista del Panathinaikos millorar la imatge mostrada contra el Hapoel a l'Euroliga. El Girona, mentrestant, estan pendents de la roda de premsa de Mitchell Sánchez a la prèvia del seu partit de demà contra el València a Montilivi. També parlarem de futbol a Tarragona, i és que el Nàstic viatja cap a Eivissa, líder de la primera federació. I a Lleida seguirem l'actuació dels germans Márquez a la primera sessió del Gran Premi de Singapur de MotoGP.
Doncs vinga, som-hi, és divendres 3 d'octubre, som a Esterri d'Àneu, comencem! La Noguera Pallaresa baixa cabalosa per Esterri d'Àneu. Neix al Pla de Beret, a la Vall d'Aran, molt, molt a prop del Garona. Però un va cap a Occitània i l'altre travessa, de nord a sud, tots dos Pallars. I els vertebra. És l'artèria que bombeja aquestes comarques. Doncs entrem a l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu. Aquí ens espera el seu alcalde, senyor Pere Ticó. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Quina relació té Esterri amb la Noguera Pallaresa, amb el seu riu?
La Noguera per nosaltres ho és tot, és la nostra vida des de fa molts anys, i la veritat doncs és que és una realitat que ens marca la nostra descendència com a aerografia del territori i també com una activitat econòmica.
Aquí ho han passat molt malament amb la sequera, ho han notat?
Si ho analitzem, com que som un territori ric en aigua, també ho hem notat, i per tant doncs, també n'hem patit les conseqüències, i la realitat doncs, és que també ens ha afectat i hem hagut de canviar altres formes de plantejar-nos de com captar amb aquest cicle inicial aquesta aigua.
Molt bé, doncs nosaltres hem anat a preguntar també als veïns com veuen la gestió de l'aigua des d'aquí dalt.
Què n'opineu de l'aigua, aquí que en teniu tanta? Com s'ha de gestionar després d'un episodi de sequera tan sever com el que hem tingut?
Aquí, de fet, la paguem igual que a Barcelona, pràcticament, i ens en sobre. I estem pagant la que falta a Barcelona. I no tenim aigua bona aquí, tampoc, eh? A l'estiu ens falta aigua. I no és que no en baixi, el que passa és que ens falten dipòsits, hi ha molta gent, i la gestió de l'aigua aquí dalt també és un desastre.
Quan hi ha sequera, tots són ganes de fotre de sinalitzadores d'aquestes, que sí que allà a Barcelona, que volien fer una d'enorme, que patapam, l'any següent. S'ha acabat la sequera, de moment anem fent.
Ja no se'n parla. Però jo crec que hi ha moltíssima consciència del que s'ha de fer en relació a la gestió de l'aigua, en definitiva.
I què s'ha de fer? És a dir, passa per consumir menys al final o buscar més alternatives?
Jo crec que consumir-ne menys, òbviament, però consumir-ne en tant que la puguem optimitzar.
Optimitzar aquest recurs, l'aigua serà un dels camps que es tractaran en aquesta trobada, en aquestes jornades per l'excel·lència que es fan avui i demà a Esterri d'Àneu. I som al Catalunya al dia. Avui es fa des d'aquí, però abans connectem amb Barcelona perquè milers d'estudiants es manifesten a aquesta hora al centre de la ciutat en contra de l'assalt a la flotilla Global Sumut i la crisi humanitària a Gaza. Diverses facultats de la Universitat Autònoma i de Barcelona han aturat l'activitat en aquesta segona jornada de vaga, que ha rebut el suport del sector dels sindicats i també d'altres organitzacions. Seguint-ho, hi tenim la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Aquí, segona jornada consecutiva de mobilitzacions convocades pels sindicats dels estudiants i segon dia amb una resposta massiva per part d'aquest col·lectiu, Plaça Universitat, on ja fa prop d'una hora que estan concentrats, està desbordada. Estem aquí pendents d'engegar el recorregut perquè d'entrada, diuen, mantenen també la manifestació que avui, a diferència d'ahir que va acabar a Plaça Sant Jaume, se'n va a Drassanes, on aquesta nit a la plaça de la Carbonera ja s'hi ha mantingut també una acampada per denunciar aquesta detenció dels membres de la flotilla i la situació que diuen es viu a Gaza. Una manifestació amb una bona resposta per part dels estudiants. Valoren des dels sindicats que diuen que el moviment s'ha reactivat i que ja escalfen motors. Demanen una vaga general de 24 hores pel dia 15.
Gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
Ara passen 8 minuts de la 1 del migdia. Esterri d'Àneu, en aquestes jornades per l'excel·lència que tenen la participació del govern de la Generalitat, amb el senyor Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica, que ens acompanya aquest migdia. Senyor Sargatal, gràcies.
No, bon dia.
Benvingut també a representants també de l'Aran, d'Andorra. Hi ha participació d'experts nacionals i internacionals com en Ramon Folch, que és socioecòleg i exconsultor de la UNESCO, que avui també ens fa molta il·lusió que ens acompanyi al Catalunya al dia. Bon dia, senyor Folch.
Bon dia, molt content de ser aquí avui amb vosaltres.
En unes jornades que també hi ha empreses del sector, Endesa, Fluidra, Agbar, institucions també que hi tenen un paper capdalt, com l'Agència Catalana de l'Aigua. I també ens acompanya en Jesús Montoliu, que és president del Comitè Organitzador de les Jornades per l'Excel·lència. Gràcies per acollir-nos, senyor Montoliu.
Moltíssimes gràcies per estar aquí i per fer-nos de ressò d'aquestes les nostres jornades, també les vostres jornades.
Aquestes jornades que dèiem que ja són 12 edicions que portem i que agafen un tema en comú i volen teixir com una visió transversal, no?, per donar solucions de diferents prismes.
Correcte. Les jornades tenen un element una mica singular, és que intenten trobar un espai de trobada sobre temes socials, primera característica. Segona, aquesta transversalitat pirinenca transfronterera, perquè al final el que acabem veient és que les mirades poden ser diferents, però al final acaben totes concentrant-se en solucions bastant comunes, i que els problemes que tenim aquí, o que tenen Andorra, o que tenen la Val d'Aran, o que tenen al llarg de tot el Pirineu, són bastant comunes, i normalment les solucions també acostumen a ser bastant comunes, i que aquesta visió compartida ajuda normalment a avançar molt més ràpid i molt més sòlidament.
Busquem solucions al repte de l'aigua. Senyor Sargatal, és un bon moment ara que en tenim, que no estem patint, que no anem a cuita corrents per prendre aquest tipus de decisions, per fer un debat en profunditat i més pausat?
I jo crec que sí, perquè que no passi, com deia una de les persones que han entrevistat, que a vegades es parla, quan hi ha un problema de sequera, se'n parla molt, i al cap d'uns mesos venen inundacions i es parla d'inundacions, i després es parla només de focs forestals. Per tant, hauríem de mirar que aquests problemes que tenim i que aniran a més, els anem enfocant bé i els anem resolent, encara que ara no tenim sequera, però, com has dit abans, tornarà segur.
Tornarà segur. Senyor Ramon Folc, tornarà segur, també hi podem pujar de peus. No sé, la ponència que vostè fa aquesta tarda, quin missatge és el clau?
Bé, en primer lloc, diferenciar la sequera pluviomètrica de la sequera hidràulica. La sequera pluviomètrica no es pot ni prevenir ni aturar, plou o no plou. La hidràulica és la disponibilitat d'aigua. Sempre pensem en la pluja, però no pensem en què fem de l'aigua un cop realment l'hem recollida. Per tant, es diu que el foc forestal es crema a l'estiu, però s'apaga a l'hivern, prevenint-lo. La sequera es combat quan no hi ha sequera. Quan hi ha sequera no es pot combatre la sequera, llavors prou feina hi ha sobreviure. Per tant, ara que sembla que la pluviomètrica aquesta ens ha passat parcialment, el Pantà d'Oliana aquí mateix està un 66%, no, tampoc no és per tirar coets, és ara que hem de prendre tota una sèrie de mesures, no només de gestió de l'aigua, sinó de gestió del cicle global de l'aigua, que és el que fins ara hem fet malament. Hem anat amb una sabata i una espardenya. Ara s'ha de saber si volem anar amb dues sardenyes o amb dues sabates. Aquesta és la decisió.
És un bon resum. Ara que anàvem al cas concret, si els sembla, repassem una mica com està per demarcacions l'estat de salut hídric i també quines accions s'estan portant a terme. Com que som a Esterri d'Àneu, començarem, si els sembla, per sentir com ho tenen a les comarques de Lleida.
Bon dia, Estel. Sí, el repassem amb el Pere Joan Álvarez i l'Estela Busoms. Sistema Rial Poliana.
Entre tots dos poden emmagatzemar gairebé tanta aigua com la que hi ha ara a tots els pantans de les conques internes.
Ara estan al 71%, un 45% més d'aigua que fa un any.
Pantà de Tremp Talarn.
Està al 62% amb 141 hectòmetres cúbics.
Pantà de Camarasa.
És l'únic que ha perdut una mica d'aigua respecte al registre de fa un any.
Tot i això, supera el 50% i emmagatzema 86 hectòmetres cúbics.
Hi ha dos grans embassaments que estan situats entre Catalunya i l'Aragó.
Escala supera el 80%. I creix en respecte de fa un any.
Santana està al 54%, estable aquest últim any.
I cal destacar que aquestes dades coincideixen amb la fi de la campanya de rec.
Sí, i que, per tant, el més normal seria que els embassaments s'anessin omplint des d'ara i fins a la primavera. Justament aquest matí hem sabut que a la Conca de l'Ebre les precipitacions de l'últim any han estat un 18% superiors a la mitjana dels últims 20 anys. És el segon any consecutiu amb superàvit de pluges. I tot i aquestes bones dades, les mirades estan posades en la gran modernització del canal d'Urgell, el més gran de Catalunya. Els regants ja tenen els números sobre la taula després de l'acord entre la Generalitat i l'Estat i abans que s'acabi l'any està previst que es pronunciïn, un projecte que voreja els 1.000 milions d'euros.
El Camp de Tarragona i l'Ebre fa dècades que no tenen problemes greus gràcies a l'aigua de l'Ebre. A l'interior, però, n'hi ha que pateixen en temps de sequera mentre la indústria s'abasteix en part d'aigües residuals reaprofitades. Repassem l'actuació en aquest informe que ha elaborat en Manel Sastre.
reaprofitament d'aigua.
La indústria química utilitza cada any 6 hectòmetres cúbics d'aigua reciclada de Tarragona i Vilaseca gràcies a una planta que funciona des del 2012 i que ara està en procés d'ampliació per doblar la xifra. Aquesta aigua representa el 20% del consum industrial i equival al consum anual de tota la ciutat de Tarragona.
Embassaments.
A la Conca de l'Ebre no hi ha problemes amb els embassaments de Riba-roja i Flix, però el Priorat i el Baix Camp, els de Siurana i Riudecanyes, sovint s'assequen i provoquen restriccions a alguns pobles i camps de conreu que en depenen.
El drama del camp.
La falta d'aigua està matant centenars d'hectàrees d'avellaners al Camp de Tarragona i posa en risc les vinyes al Penedès. A les dues àrees hi ha en marxa projectes per fer rec amb aigua reciclada de les depuradores.
Accions en zones crítiques.
A Falset, al Priorat, s'està treballant per recuperar pous. També hi ha dos projectes en marxa per portar aigua des de la Ribera d'Ebre i la xarxa de rec Segarra-Garrigues per abastir els regants dels pantans de Margalef, Guiamets i Siurana. A l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, s'han pogut connectar al Consorci d'Aigües després d'anys de patiment i restriccions a l'estiu.
I una de les comarques que més han patit la sequera la trobem a Girona, és l'Alt Empordà. Allà hi ha 12 municipis que van ser els primers de tot Catalunya a entrar en la fase més greu de la sequera, la fase 2, tot a causa de la poca aigua de l'embassament de Darnius-Boadella, que, en canvi, ara està gairebé al 60% de capacitat. La greu situació que també va afectar la Costa Brava va fer que es planifiquessin una sèrie de mesures. Algunes estan en marxa, altres encara no. Ho repassem amb la Núria Peraire i amb Fèlix Martín.
Injectar aigua al riu Muga per evitar treure'n del pantà d'Arnius-Boadella.
A Figueres s'ha fet una conducció per portar l'aigua de la depuradora riu amunt perquè en tingui més i quan arriba la potabilitzadora es tracta i es pot fer servir per als municipis i no s'ha de gastar aigua del pantà.
Creació de noves desaladores.
El govern preveu una nova desaladora a la zona de l'Alt Empordà per al 2032 que s'afegeix a l'ampliació de la desaladora de la Tordera a Blanes per al 2029.
S'han fet 8 de les 12 desaladores mòbils a la Costa Brava.
Són sistemes de filtratge d'aigua. S'han fet a la zona de l'estació de tractament d'aigua potable d'Empuria Brava i 4 d'aquestes només es faran servir en època d'emergència. Les 4 pendents que han de col·locar-se per la zona de Roses estan aturades.
L'aqüífer Fluvià Muga es mesurarà per separat.
El govern es va comprometre davant Revolta Pagesa a mesurar de manera separada la part del Fluvià i la part de la Muga, perquè, segons els pagesos, la situació del Fluvià era més bona i els hauria permès regar. El departament ha començat els tràmits administratius, però la mesura encara no és efectiva.
Les pluges del maig i el juny van omplir els embassaments de les conques del Ter i el Llobregat, que abasteixen l'àrea de Barcelona, uns 6 milions de persones, 6 milions. Si el subministrament depengués només dels pantans, l'aigua de boca a l'àrea metropolitana estaria garantida per més d'un any, però gràcies a les inversions en altres infraestructures hídriques i actuacions específiques, la dependència dels embassaments s'ha reduït. Repassem-ne algunes alternatives amb la Glòria Marín i el Quim Balaguer.
Desaladora del Prat.
La planta ha permès incrementar la garantia i la disponibilitat d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques de l'entorn. Durant el pic de la sequera va estar treballant al màxim i la seva aportació va ser clau per endarrerir la imposició de restriccions. Hi ha una altra desaladora, a la desembocadora de la Tordera, que s'ampliarà i se'n construirà una de nova a la desembocadora del Foix entre Cunit i Cubelles.
Ús d'aigua regenerada al Llobregat.
Va ser un altre dels grans recursos estratègics durant la sequera per evitar restriccions més severes. L'aigua residual arriba a la depuradora del Prat, on se li fa un tractament que la converteix en prepotable. Després, aquesta aigua es bombeja riu amunt, de manera que la torna a captar la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí. Un cop apta pel consum, es reintegra el circuit de distribució a les llars.
Recuperació d'aqüífers al Besòs.
Amb les millores, l'estació de tractament d'aigua del Besòs ha multiplicat per 4 la seva capacitat i ha passat de produir 200 litres per segon a 860. S'han perforat nous pous per accedir a l'aqüífer del riu entre Mugada i Reixac i Sant Adrià de Besòs, mantenint la qualitat de les aigües subterrànies sense alterar les característiques del dipòsit natural.
Clar, ara ho sentíem, el país és ric, el país és complex, el país és divers, hi ha solucions diferents, amb això que dèiem una mica encalçant amb les jornades, eh? Per cada territori amb un problema en comú, clar, això ho dificulta. Anem, però, en el bon camí, senyor Sargatal, o no?
Jo crec que sí, o sigui, abans jo comentava el bon amic Ramon Folk que hem de mirar de preveure i mirar de no tenir aquesta sequera hidrològica i la hídrica, mirant de, i això ho explicarà, fa poc vaig llegir un article d'en Ramon Folk, que m'imagino que avui de les coses que explicarà, de que hem de tornar a mirar que l'aigua, un cop gastada, es torni a posar, es repotabilitzi i torni a entrar al circuit. Si ara agafem un 100% de fora per abastir-nos, si féssim un circuit tancat, podem faria falta només un 20%, amb el qual podríem rebaixar molt aquesta dependència de la pluja, del temps i dels embassaments. Això estaria molt bé, jo sé, però en farà falta, evidentment, però hem d'anar molt en compte perquè de l'aigua en depenen els humans i moltes altres coses. Si no podem deixar el medi natural sense aigua, amb una sequera que afecta, en molts casos, totes les zones humides del litoral, totes les conques fluvials, i pot ser una cosa, un problema greu si deixéssim desabastits els medis naturals d'un element bàsic per la vida, que és l'aigua.
Mm-hmm. On creu vostè, senyor Ramon Folk, que hem de posar més la banya? Quin és el deute pendent?
Jo sóc manifestament partidari de la regeneració i la reutilització. Veiem, quants plats calen per parar taula en una casa? 10. Molt bé. Quants plats comprem cada dia? Cap. Per què? Perquè quan acabem de dinar, els rentem. Si havent dinat llancéssim cada dia la vaixella, al final del mes necessitaríem una quantitat immensa de plats i, en canvi, passem amb els que tenim. Bé, amb l'aigua, primer la llançàvem. Després la vam depurar, però la continuem llançant. A veure, el dia que descobrim que és com una vaixella de casa. Llavors, quants plats compres a la vida? Molt pocs, perquè els rentes i els tornes a utilitzar. Per tant, l'aigua, que per definició és infinitament reutilitzable, tota l'aigua va fent el seu cicle, si artificialment fem el que la natura fa naturalment, no caldrà que ens preocupem gaire, perquè amb l'estoc en funcionament el podem fer girar tantes vegades com convingui. Això és un tema fonamental, perquè fins ara hem tingut la mentalitat, això de dir, d'on trobarem tants plats amb els plats que necessitem, en comptes de dir, com es renten els plats per tornar-los a fer servir. I aquesta, per mi, és la clau de la qüestió.
Mm-hmm. Avui, justament, hem sabut d'un estudi liderat per la Universitat de Lleida que ha analitzat la situació de les conques hidrogràfiques del Mediterrani, a l'estat espanyol i a Catalunya, i que conclou que la majoria es troben al límit. I això és perquè, en resum, s'està gastant massa aigua i no s'està reduint per la demanda, no s'està treballant prou per reduir-ne la demanda. Tornem a Lleida perquè en Pere Joan Álvarez ens pot ampliar una mica aquest estudi. Asseguren aquests experts que si no canvia la situació tindrà conseqüències nefastes pels ecosistemes.
Exacte, Estel. L'estudi analitza l'estrès hídric que pateixen les conques espanyoles i catalanes i conclou que les mediterrànies són les que es troben en pitjor estat. Això s'explica perquè la demanda d'aigua és molt alta, ja sigui d'aigua de boca com la destinada a usos industrials, agraris o turístics. A l'estudi també s'apunta que, tot i que s'està treballant per augmentar l'oferta, com per exemple a través de plantes dessaladores o de sistemes de regeneració d'aigua, no són suficients per cobrir la demanda i menys quan no para d'augmentar. Així ho explica Ramon Batalla, un dels autors de la recerca.
Si l'oferta sempre va a remolc de la demanda, l'oferta no és infinita, és finita.
Entre les alternatives que es plantegen hi ha la reducció de la demanda d'aigua. Batalla destaca algunes propostes.
Millorar l'eficiència del rec, a millorar la gestió dels boscos per generar més aigua blava, millorar la comptabilitat de l'aigua, no? Què gastem, perquè moltes vegades no sabem encara què gastem.
Batalla alerta que si no canvien les dinàmiques de consum d'aigua, podem malmetre seriosament ecosistemes naturals arreu del territori.
No sé què n'oponeu dels resultats d'aquest estudi, els compartiu?
Sí, en línia general sí, efectivament. El que passa que ara estem en un model, que és un model obert, tanta aigua necessitem, tanta aigua renovem cada any, i hem de transitar cap a un model tancat. Mentre fem aquest pas, s'han de canviar les mentalitats, en primer lloc, però en segon lloc, tot l'utillatge, tot el sistema que permet fer això. I això no es fa d'un dia per l'altre. Per exemple, en el cas que s'ha abocat de la regeneració d'aigua a Barcelona, que ha estat una peça capital perquè la gent de tota aquesta àrea, que és la majoritària a Catalunya en termes demogràfics, hagi pogut beure aigua durant tot l'estiu, això ha pogut ser possible, primer perquè la companyia, d'acord amb l'ACA, va entendre que s'havia de fer, i en segon lloc, perquè al llarg de molts mesos va posar a punt totes les instal·lacions per fer-ho. Per tant, no n'hi ha prou a decidir-ho. S'ha de fer això. I canviar completament... És com el cotxe elèctric. És a dir, fins que no hi hagi electrolineres a tot arreu i els cotxes elèctrics siguin bé de preu, no prescindirem dels automòbils de combustió.
Clar, però s'ha de tancar l'aixeta, i mai millor dit, i no dic per l'aigua de boca, sinó a les àrees on n'hi ha menys, s'ha de limitar, per exemple, que prosperin projectes que requereixen de molta aigua o models turístics que també suposin una despesa en aquest sentit?
S'ha de tenir en compte. Si l'espècie humana, com a espècie animal que som, necessitem aire per respirar, aire per beure, aliments que venen de la natura. Aleshores, en llocs que no hi ha això, hem de tenir molt de seny en com creixem, i fins que no tinguem aquesta vaixella que puguem reutilitzar, crec que hem d'anar molt més en compte encara. És veritat que l'espècie humana ens hem dotat de que quan falta un material el portem, és a dir, portem electricitat, portem petroli d'altres llocs del món, per tant, en alguns llocs es pot portar aigua, però portem un seny, és a dir, portar, fer grans infraestructures per portar aigua en llocs on volem fer creixements que serien disbarats, també ens ho hem de pensar i hem de planificar bé.
Però això, clar, la gent ho ha d'entendre i encalça una mica amb aquest canvi de concepte, de mentalitat que comentava
sí.
El senyor
Font. Sí, de tota manera, no sóc partidari de culpabilitzar el consumidor, entre altres raons, perquè a Catalunya tenim un dels consums per càpita més baixos d'Europa. Estem consumint en aquests moments, de mitjana, 117 litres per persona i dia. Per tenir una idea, a Itàlia, a Roma, se'n consumeixen 220, i a Buenos Aires, 500. És a dir, que el consum l'hem anat contenint molt aquests darrers anys. Ara el que hem de garantir és que el proveïment d'aquest consum sigui raonable i per una via correcta. Ara bé, hi ha un altre factor important. Fa 4 dies es va popularitzar un eslògan que dèiem «Som 6 milions», us en recordeu?
Sí, tant.
Va, doncs som 8 anys, milions. Eh? Esclar, hem incorporat 2 milions sí, més. Sí. Per tant, encara que l'eficiència per càpita sigui bona, és que som 2 milions. I ara ja parlem de quan serem 10 milions. No sé si serà bo o si serà dolent, però si arribem en qüestió de 7 o 8 anys a 10 milions, voldrem dir que serem gairebé el doble de consumidors que no érem fa 30 anys. Mm-hmm. Per tant, el consum per càpita està bastant contingut. Ara, el nombre de demandants cada vegada creix i la manera com els proveïm encara és massa antiquada.
Clar, és que sí que hi ha la sensació que, sobretot després de l'episodi greu de sequera, va calar molt la conscienciació, no? Que fins i tot, i segurament venint de més petits cap a més grans, s'ha tancat molt l'aixeta, no? No sé si des de la Generalitat també es té aquesta sensació.
Jo crec que sí, i a més la gent ha començat a pensar molt d'on ve l'aigua que consumeix. Mm-hmm. I això, per exemple, jo que sóc de Figueres, i abans ja ho hem comentat, que la conca aquella de la Muga és de les que va ser més castigada per la sequera, la gent es pensava que obria l'aixeta i l'aigua venia de no sé on. Van ser molt conscients que si baixava l'embassament de Rius Boadella patiríem tots. Això tant a nivell de consum humà, que és veritat que hem baixat moltíssim i estem mantinguent uns règims molt estrictes, però també s'ha de fer amb l'agricultura, amb el turisme, amb altres sectors que gasten molta aigua, que també s'ha d'assenyar molt el seu consum.
Clar, aquí el que fa por sempre per part de la població és limitació, no? Vam tenir-ne, va haver-hi un pla de sequera que va exigir uns consums molt, molt mínims. Ara s'ha començat a flexibilitzar, sobretot per usos ramaders i de pagesia. Crec que just aquesta setmana el govern va aprovar flexibilitzar. Això anirà més o veurem que, per exemple, com fan amb la velocitat variable a les carreteres, ajustarem i reajustarem en funció del...
Dependrà del temps que transitem fins a això de poder aprendre a rentar els plats en lloc de llençar-los cada dia. O sigui, hem de fer tancar aquests circuits per poder estar més segurs que no haurem de patir unes restriccions i en aquests mínims que estem gastant ara els podem mantenir d'una manera assenyada.
Ah, perquè, clar, digui.
Sí, tanmateix, Convé que les persones que ens escolten sàpiguen que la problemàtica de l'aigua urbana i industrial és una i la problemàtica de l'aigua agrícola és una altra totalment distinta. Sí. Perquè els grans consums d'aigua, i jo no dic que sigui dolent, però simplement constato, se'n van amb l'ús agrícola, però amb una proporció desmesurada. Vull dir que moltes d'aquestes coses que hem dit, que si desaladores, que si regeneradores, que si limitació del consum personal, etc, tot això afecta la població urbana i industrial. Però el gran forat, per entendre'ns, és l'agricultura. Llavors, també aquí s'han d'aplicar sistemes que van des de regar més eficiència a també veure quins conreus posem o no posem. Per això ara és obrir un meló que potser ja ens separaria. Ara, produir productes excedentaris en el mercat global europeu a base de consumir l'aigua que no tenim, no sembla que sigui un invent gaire brillant. Mm.
Científicament tenim alguna pista de quan pot haver-hi un altre període de sequera? És a dir, podem preveure quan passarà això?
És com el canvi climàtic, només n'hi ha un. Sempre estem amb sequera pluviomètrica a la Mediterrània. A vegades poca, molta o moltíssima. Ara estem amb poca, però continuem estant en un període de sequera. Tenim unes pluviometries, és com el mal estudiant que no sap si prova amb un 5 o amb un 4 amb 9 per compensació. Per tant, nosaltres no tenim un 8 ni un 9. Nosaltres aprovem amb un 4,9. Per tant, sempre estem a la que salta, eh? Per tant, que estem en sequera és estructural. A veure si ens hi fiquem en el cap d'una vegada. I, per tant, el que hem de fer és adaptar-nos a viure amb una sequera pluviomètrica estructural a base de reduir la sequera hidrològica gestionada.
I ens hem d'acostumar a viure també en un clima mediterrani on cada vegada hi ha més contrast entre sequera i excés d'aigua. Per exemple, a la Vall d'Aran va viure fa 12 anys una de les pitjors riuades de la seva història. Des d'aleshores, el curs del riu Garona no s'ha netejat, tot i que alguns municipis han reclamat insistentment a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, això que es coneix com a CHE, per aquestes sigles, poder-hi actuar per prevenir futures avingudes. Anem cap a la Vall d'Aran. Sofia Cabanes, bon dia. Sembla que finalment l'organisme de Conca ha escoltat aquestes queixes.
Bon dia, Estel. Doncs sí, de fet, ja podem confirmar que a mitjans d'octubre tècnics de la CHE vindran aquí, a la Vall d'Aran, per avaluar in situ l'estat del riu a l'altura de diversos pobles i determinar així quines actuacions cal prendre. Ho faran, com deies, després d'anys de reivindicacions i que també la síndica d'Aran, Maria Vergés, fes arribar una carta al president de l'organisme de Conca reclamant un pla de neteja urgent del riu per raons de seguretat.
La preocupació perquè no hi ha aigua venguda de forta d'aigua, doncs aquelles justut, aquelles llarles que s'han acumulat en aquests indrets, poden doncs, col·lapsar infraestructures o doncs, provocar damnatges importants que metessin en risc la vida de les persones.
Els ajuntaments no poden actuar de motu propio dins de la llera del riu. Per fer-ho, cal un permís de la CHE, que en cas de l'Ajuntament de Viella ja fa gairebé 2 anys que el reclama sense èxit. Juan Antonio Serrano és l'alcalde.
Multicots mos dirien que damunt a la simple comunicació ja se podia actuar, però en cas de Viella no vau a simple comunicació, perquè lògicament era actuació més important. La CHE digué que les calia permís, a la vegada bueno, pues ha quedat de manera. El problema és que estem a guai més i un au de que acabo hem presentat, encara no m'ho han contestat.
Però Viella no és l'únic cas. A Bussost i a l'Est, el curs de l'aigua ha desplaçat també roques i ha creat illes de sediments on han crescut els arbres. Tot plegat representa un perill en cas de noves inundacions.
És una mica com passa amb els incendis, també hem de tenir els rius a punt.
Sí, el que passa és que això suscita encara un altre tema. Hi ha una mitja Catalunya que és, diríem, governada hidrològicament pel propi govern, propi nostre, la Generalitat, per això les anomenades conques internes, els rius que neixen i desemboquen a Catalunya. Però després n'hi ha mitja més que sí que tenen els rius, però com que van a parar a l'Ebre, llavors qui se n'ocupa de gestionar-ho és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Mm. Això és un mal assumpte. Ara bé, l'absurditat d'aquest sistema tal com està plantejat ara, l'acabem de veure, ha hagut d'anar a la Vall d'Aran la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè n'és el responsable d'un riu, la Garona, que desemboca a l'Atlàntic, que en rigor no li correspon. La pregunta és si poden anar a la Vall d'Aran perquè a la resta de Catalunya no podem anar aquí, a Esterri, per exemple,
clar,
que és el que depèn de la Confederació. O sigui, Esterri depèn de Saragossa, Aran depèn de la Confederació, que és a Saragossa, i de Catalunya, que depèn doncs només hi ha una solució això, però ara no és el moment de parlar.
El despropòsit a vegades de la burocràcia, no?, i de com s'organitzen. Però sí que veiem, per exemple, ara s'han pres mesures amb el pantà de Foix per desembassar, perquè també hi ha el risc aquest de...
Exacte, o sigui, en règims mediterranis tenim tan poca aigua com de vegades que en cau massa. Aleshores, també s'ha d'anar molt en compte amb el que es fa per evitar aquestes inundacions, que a vegades no és simplement mirar de netejar molt les lleres. En alguns llocs, sobretot a Centre Europa, s'ha tornat a refer meandres, perquè es veu que si neteges lleres segons com, i sobretot si les emporlanes, fas que l'aigua vagi molt més de pressa i pot provocar danys aigues en vall. Per tant, també s'ha de fer d'una manera, que ja n'hem après també, de fer-ho que quan hi hagi un excés d'aigua es pugui laminar en certs cantons, en d'altres es pugui baixar velocitat, i sobretot no malmetre les lleres a nivell natural.
I no sé si la Generalitat té alguna prioritat fixada en aquest sentit, en el de l'accés de l'aigua, eh?
També, o sigui, quan hi va haver aquestes inundacions l'any passat a València, que al cap de poc n'hi va haver una també a Catalunya, vàrem començar a pensar molt amb l'ACA com intentar evitar inundacions, inundabilitats d'algunes zones, i que s'estan treballant molt en aquests moments per buscar les zones que són sensibles i mirar de quines maneres, de la manera més natural possible, es puguin evitar.
Molt bé. Tot això són algunes pistes del que sentirem al llarg d'aquesta tarda i també demà en aquestes jornades per l'excel·lència, que, senyor Montoliu, no sé si podem fer una breu pinzellada, perquè crec que també fins i tot ja ha posat el món de l'esport aquí.
Sí, perquè ara, escoltant aquestes dues eminències parlant de l'aigua, és molt complicat dir-li alguna cosa. L'únic que pots fer és escoltar.
Però vostè és enginyer, també, és a dir, que no, sí, sí, no ve de l'àmbit tampoc aliè sí, a tot això.
Això sí, i seguint a aprendre. Però el que sí apuntava vostè és aquesta mirada de l'aigua és molt polièdrica, no? La primera és que hi ha un element regulatori amb el que els dos estaran absolutament d'acord, que moltes vegades el que fa és dificultar una realitat que ajuda els territoris de muntanya. I, per tant, o som capaços de reduir aquest excessiu element regulatori o difícilment serem capaços de convertir el nostre país en
un... És de burocràcia present a tants àmbits, eh?
Exacte. I, per tant, hi ha una taula en què només parlarem del marc regulatori. N'hi ha una altra, com vostè ara mencionava, és que aquest és un territori amb el que el 70% està lligat al turisme, un turisme de neu, però també d'aigua. No? Amb el que estem veient que les cotes, i aquí estic amb dues eminències, no? Les cotes de neu estan baixant en entorns entre el 40 i el 50%, a cotes de 1.800 o 1.500, i la tendència és que o som capaços de gestionar aquesta aigua de manera molt més intel·ligent, o aquest turisme es veurà evidentment afectat. Parlarem del sport, perquè està lligat amb aquesta realitat econòmica, però també esportiva. També parlarem de la fauna i de la flora, i tenim aquí el senyor Catal, que liderarà una d'aquestes taules. També parlarem d'un espai que ens sembla molt important i que aquí ens envolta ara, que són les escoles, perquè em sembla que aquesta gestió, si volem que això canvie, és una cogovernança i tots hi estem implicats, i això no es farà sinó des de les noves generacions entenent l'impacte i el pes i el rol que poden tindre amb una gestió molt més sostenible amb el futur. I els infants també tindran un espai en aquestes jornades.
Amb aquest canvi de consciència que necessitem. Doncs moltíssimes gràcies, Jesús Montoliu, Jordi Sargatal, Ramon Folch, que vagin molt bé aquestes jornades.
Gràcies per estar
aquí.
I
gràcies novament per acollir-nos al Catalunya al Dia.
Moltes gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Catalunya al Dia.
Doncs seguim parlant de l'aigua, en realitat, perquè gibrells, cantis, aixetes, olles a pressió, teules, captar i emmagatzemar l'aigua per als diferents usos domèstics, des de l'alimentació a la higiene, ha estat una preocupació des de sempre, sobretot en moments de sequera. En dona fe la nova exposició El valor de l'aigua, en què avui el Design Hub de Barcelona obre temporada. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, la mostra reflexiona sobre l'ús eficient de l'aigua a través d'objectes històrics i contemporanis del propi fons del museu, des de gerres medievals a gots impresos en 3D. En parla a Catalunya, a 3Cat Info, perdó, Teresa Bastardes, cap de col·leccions del Museu del Disseny.
Teules medievals, per exemple, o gerres medievals, gerres per servir l'aigua a taula, o gots del segle XII, i després en els mateixos gots doncs hi ha gots amb impressió 3D, o sigui, hi ha peces absolutament contemporànies. Hi ha olles a pressió, aixetes actuals, la col·lecció del museu no para d'incorporar peces noves. Una mica el barrejar tots els objectes et fa pensar de quina manera hem de tornar aquest estalvi de l'aigua.
El HUB proposa més de 70 activitats per aquesta tardor. Quines són les més destacades?
Doncs mira, destaca especialment l'exposició dedicada a Antifèmina, el llibre de fotografies de Colita i textos de Maria Aurelia Capmany, que va retratar la situació de les dones durant la transició i que és tota una icona en la lluita feminista a Catalunya. El programa també inclou una mostra sobre el talent local del sector de la il·luminació, que coincidirà amb la celebració de la 20a edició del Festival Barcelona Design Week, i també una exhibició que contrasta el disseny art deco català de fa 100 anys amb l'actual. A més, a finals de novembre, el centre també promourà el disseny editorial de Barcelona a Mèxic dins la Fira del Llibre de Guadalajara.
Doncs 6 minuts, haurem arribat a 2:45. Tornem al centre de Barcelona. Milers d'estudiants, ja us ho dèiem tot just començar, es manifesten pel centre de la ciutat en contra de la sala La Flotilla, Global Summit i la crisi humanitària a Gaza. És una jornada d'aturades que s'està fent a diverses universitats, a l'Autònoma, també centres de Barcelona, i que ha rebut el suport del sector dels sindicats i també d'altres organitzacions. Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
Doncs després de més d'una hora de concentració a la plaça Universitat de Barcelona, a aquesta hora els milers d'estudiants que es manifesten ja caminen per al centre de Barcelona, ho fan en direcció cap a la plaça de la Carbonera, adreçant-es un dels punts que ahir va centralitzar les protestes i on aquesta nit també s'ha quedat un grup de manifestants acampats des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que és el convocant principal d'aquesta jornada de vaga. Fan un balanç molt positiu de la resposta dels estudiants després de les acampades de la primavera passada. Les primeres accions de protesta diuen que es van fer per denunciar la situació que es viu a Gaza. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
Avui arreu de els campus i els centres de secundària s'han tancat. Hi ha hagut un seguiment molt gran de la vaga que valorem molt positivament i ho hem fet perquè creiem que s'ha d'aturar tot per parlar de Palestina, per demanar l'embargament d'armes d'Israel, per demanar que s'aturi el genocidi, per demanar que s'alliberin totes les participants a La Flotilla i per demanar també, ja que som estudiants, doncs que es tallin relacions des de les institucions, governs i, en el nostre cas, també les universitats amb el govern genocida d'Israel.
Milers d'estudiants que es manifesten a aquesta hora, alguns ho fan per segon dia consecutiu perquè ja van participar a les protestes d'ahir. Això és el que ens explicaven.
I per sort, molts professors han sumat a la causa i ens han ajudat, que està superbé que tinguem professors molt conscienciats amb el tema de Palestina i que es vegi que no únicament som els joves, sinó que també hi ha gent gran.
Com alguns professors, sí, però de normal no es parla, exacte.
Jo abans de la pública vinc de la concertada, quan vam haver d'estudiar les capitals de geografia, a Palestina ni se la va nombrar. Es va dir, no, Palestina, ignoreu, Israel, capital, Jerusalem. Això és una cosa que no se n'aveu.
Dos dies de protestes que sembla, pel que ens diuen, que no acabaran aquí. De moment, en molts dels discursos, les entitats i organitzacions estan escalfant motors, demanen una vaga general de 24 hores pel proper dia 15.
D'acord, doncs gràcies, Sara Cañete. Sembla que sí que tindrà continuïtat, ho anirem seguint. I durant tot el matí hi ha hagut diversos talls de trànsit per manifestacions de suport a La Flotilla, a l'AP7 a Sant Celoni cap a Barcelona a primera hora i a la C25 a l'eix transversal a Manresa en tots dos sentits de la marxa. S'ha allargat pràcticament una hora i mitja aquesta protesta. També s'han fet talls a la C17 a Vic en sentit Ripoll i a la C16 a Berga cap a Manresa. I Barcelona, de la seva banda, ha condemnat la sala a La Flotilla i el genocidi a Gaza i ha demanat també l'alliberament immediat dels detinguts. Això en una declaració institucional aprovada aquest matí en un ple extraordinari de l'Ajuntament amb el suport del PSC, d'Esquerra, dels Comuns i de Junts. Anem cap a l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Corbalan.
La declaració llegida per representants dels quatre grups que l'han subscrit també demana a la Fiscalia Espanyola i al Tribunal Penal Internacional que investigui l'assalt a La Flotilla. Sentim Marc Serra, dels Comuns, i Rosa Surinyac, d'Esquerra.
Exigim l'alliberament immediat de totes les persones que han estat detingudes i la garantia de la seva integritat física.
Manifestem la solidaritat de la ciutadania de Barcelona amb la població palestina de Gaza, que està patint un genocidi perpetrat pel govern d'Israel.
A l'escó del regidor d'Esquerra, Jordi Corones, detingut a Israel, hi havia un cartell amb el lema La Flotilla no es toca. Els regidors dels Comuns, amb l'exalcaldessa Colau també detinguda, han exhibit cartells demanant-ne l'alliberament. El Partit Popular, en canvi, ha ensenyat cartells demanant l'alliberament dels hostatges israelians segrestats per Hamas, petició que també recull, a demanda de Junts, la declaració aprovada. Vox no ha assistit al ple.
Som a punt d'arribar a 2:15, pendents també d'una altra protesta avui que genera dades contradictòries entre el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya sobre el seguiment de la vaga de 24 hores als centres públics i concertats de Catalunya. Mentre que el sindicat creu que al voltant d'un 58% dels facultatius han seguit la convocatòria, Salut xifra el seguiment per sota del 10%. Els metges s'han concentrat davant de la seu del departament i després han allargat la mobilització més del previst i han arribat a tallar l'avinguda Diagonal, per tant, un matí de força complicacions pel que fa a la mobilitat arran de totes aquestes protestes. Anem a Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. Més d'un miler de metges han tallat la Diagonal de Barcelona a l'alçada del carrer Joan 23, a la zona universitària, un eix important d'entrada i sortida de la ciutat. Ha estat una acció improvisada i al marge del Sindicat Metges de Catalunya. Prèviament, havien tallat ja la travessera de Gràcia davant del Departament de Salut, que és on dirigeixen avui totes les protestes en aquesta vaga de 24 hores de metges, psicòlegs, farmacèutics i odontòlegs del sistema públic de salut. Hi ha hagut disparitat de xifres de seguiment d'aquesta vaga. Segons el Departament de Salut, a l'atenció primària es parla d'un 12% de seguiment davant dels 64% del sindicat. Si mirem els hospitals, el Departament parla d'un 8% davant del 52% dels sindicats. Tot i això, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaonart, està satisfet del seguiment.
Sabíem positivament que el seguiment no seria com l'històric de 2022, però en aquest sentit creiem que valia la pena i... En aquest sentit, dic que estem molt orgullosos perquè aquest és el primer pas de tot un seguit de mobilitzacions.
Recordem que aquesta mobilització es fa conjuntament amb les que es fan a la resta de l'estat espanyol per l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Aquí, però, les protestes hi estan dirigides cap al Departament de Salut perquè creuen que tenen prou competències per millorar les condicions laborals dels metges.
L'explotació en la qual estem en el dia a dia. Jornades que poden ser obligatòries de fins a 48 hores setmanals. Guàrdies de 24 hores, que això no és vist en cap altre col·lectiu, atenent, a més, amb els riscos que podem tenir atenent els pacients. Tot això està sota un marc normatiu que el Departament de Salut pot reformar.
Aquesta és la primera mobilització i vaga que fan els metges després de les que es van fer fa un parell d'anys, en què el Departament de Salut es va comprometre a seure's en una taula bilateral per negociar totes aquestes qüestions amb els metges. Els sindicats diuen que des de llavors s'ha avançat molt poc.
Coses. El govern posa sobre la taula ampliar les línies d'ajudes per les empreses en el marc del fons nuclears. Dels 35 milions anuals previstos, proposa passar als 52. Des que s'han començat a posar en marxa, els fons han beneficiat 1.500 empreses i han servit per crear més de 650 llocs de feina. Anem a Ascó, on s'està fent aquesta trobada. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és l'objectiu final d'aquests anuncis?
Doncs mira, Estel, bàsicament es fan l'objectiu que siguin més àgils i executius. Fa mig any el conseller va anunciar de visita a Móra d'Ebre la convocatòria d'ajudes anuals per les empreses, unes línies dotades amb fins a 35 milions. Doncs bé, aquestes línies s'ampliaran als 52. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
Posem sobre la taula, i dic posem sobre la taula pel que el govern ho proposa, el govern de la Generalitat, però qui ho ha de decidir és l'òrgan de govern dels fons de transició, la possibilitat d'un augment del 50%. És a dir, dels 35, posar-ne 17 més i arribar als 52 milions d'euros.
Fins a dia d'avui s'han creat més de 650 llocs de feina i 1.500 empreses han rebut ajudes dels fons nuclears. Els alcaldes valoren positivament que ja s'estiguin materialitzant inversions. Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó.
Se porta ja uns quants anys treballant en el fons de transició nuclear. I ara, evidentment, no tot és el moment, però, per tant, ara ja es comença a notar també, doncs, a nivell territorial aquestes inversions que han anat arribant.
L'anunci s'ha fet coincidint amb l'Assemblea Anual dels Municipis i Consells Comarcals afectats per l'hipotètic tancament de les nuclears a partir del 2030 i on, a banda del conseller d'Empresa i Treball, també han assistit el conseller d'Agricultura i la d'Economia.
I es dispara la preocupació per l'accés a l'habitatge a Barcelona, tot i que es manté encara per darrere de la seguretat. Segons l'enquesta de serveis municipals, un 20% dels enquestats considera l'habitatge com el problema principal a la ciutat, amb un creixement de més de 8 punts respecte a l'any passat.
Quim amb aquestes dades, la preocupació per l'habitatge se situa en el nivell més alt registrat des que es fan aquestes enquestes, fa més de 30 anys. La primera tinenta de l'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, assegura que estan fent el possible per abordar aquest fenomen i apunta que les mesures aplicades fins ara estan donant bons resultats.
El primer decret que va signar l'alcalde, tots ho sabem, va ser el de la declaració de tota la ciutat com a zona de mercat tensionat. Estem també aplicant la regulació dels topalls de preu de lloguer i avui ja podem dir que està funcionant. A Barcelona el preu mitjà de lloguer ha baixat un 8,9% d'ençà de l'entrada en vigor del topall, com dic, el febrer del 2024.
Tot i aquest augment, la seguretat continua sent el tema que més preocupa la ciutadania, amb un 26,5% de les respostes. El transport públic, la neteja i la gestió municipal milloren lleugerament la valoració per part de la ciutadania i la satisfacció de viure a Barcelona arriba fins a una valoració mitjana del 7,5%. L'enquesta s'ha fet a partir de 6.000 entrevistes domiciliàries entre el 10 de febrer i el 7 de maig.
Aquest matí s'han alliberat al castell de Montjuïc, a Barcelona, 5 polls d'òlibes. És una espècie protegida que es vol reintroduir a la ciutat, entre altres coses perquè pot reduir la població de rates. Barcelona, Montse Poblet.
Hola, bon dia. Els 5 polls procedents del centre de fauna de Vallcalent, on han nascut, han arribat aquest matí aquí a Montjuïc en una caixa de cartró i mentre els feien fotografies no semblaven massa contents. Bufaven com si fossin gats espantats. Escolteu-los. Ara ja estan molt més tranquils i instal·lats en una caixa niu en un racó amagat del castell. Els alimentaran durant 71 dies i després els alliberaran del tot. La Marina els està preparant el dinar d'avui.
Són pollets que els hem de retirar la part del vitel perquè podria tenir patògens i podrien agafar algun tipus de malaltia. Després els hi posarem ja ratolins, perquè s'acostumin al que es trobaran després, quan surtin, quan els obrim la porta.
Aquí ja hi havia hagut òlibes, però l'últim registre de cria Montjuïc és de finals dels anys 70. L'Ajuntament i la Generalitat han impulsat aquest projecte perquè aquest rapinyaire es torni a sentir còmode a la muntanya i s'instal·li. La primera condició, que no es facin servir raticides que les puguin afectar. I això, com ens explicava Tomàs Alcoverro, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ja es compleix.
S'utilitzava un producte que bioacumula i, per tant, si una òliba es menja aquesta rata podria morir, i hem canviat el producte, un producte que no bioacumula. De manera que ara, si una òliba es menja una rata o un ratolí que ha consumit aquest producte que hem canviat, no morirà, perquè no bioacumula i, per tant, no tindrà un efecte negatiu sobre la seva salut.
A part de millorar la biodiversitat de la ciutat, la presència d'òlibes pot ajudar a controlar la població de rates i de ratolins. Són el menjar que més els agrada.
Doncs això, que Barcelona té noves veïnes, les òlibes, i que, entre altres coses, doncs, ajudaran a tenir controlades les plagues de rates. Vuit minuts i les dues. La Sala Trono de Tarragona engega la temporada de tardor en què les seves produccions tenen una presència destacada. La programació passa també per gèneres com ara la comèdia, el drama, el teatre documental o la dansa. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Sí, segons el fiscal i l'acusació particular, la nit dels fets, el 28 de febrer del 2021, víctima i processats van coincidir en una festa a Vilafant. Per motius que no s'han aclarit, tots tres van començar a discutir i els dos acusats li van clavar una pallissa a la víctima fins que el van deixar inconscient. Ja a la matinada van carregar el cos en un vehicle i el van deixar abandonat al voral de la carretera, a Cabanelles. Abans de marxar i per assegurar-se que era mort, el van degollar. El cos el va trobar l'endemà un ciclista que anava cap al santuari de la Mare de Déu del Món. La policia va aconseguir identificar els autors dels fets fets 10 mesos després i els van detenir. Un d'ells el va localitzar a Bèlgica. La fiscalia i la família de la víctima demanen 25 anys de presó per assassinat, mentre que la defensa en demana l'absolució. Els detinguts seran els primers a declarar, si tot va com està previst, aquesta mateixa tarda.
Esports.
Doncs en desconnexió per les quatre demarcacions, arriba el moment per la informació esportiva. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
El Barça d'handbol torna d'Egipte amb el títol del Mundial de Clubs.
Ahir va recuperar un títol que se li resistia des del 2019. Ho va aconseguir després de derrotar a la final el vespre hongarès de Xavi Pascual per 30-31, en un duel molt igualat que es va decidir després de dues pròrrogues. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, destacava la importància de la defensa i dels porters.
Hombre, siempre cuando se gana, pues el sabor de boca es mejor, ¿no? Creo que ha sido un partido increíble donde la defensa y la portería han estado sublimes. Los ataques creo que ellos han estado mejor que nosotros. Nosotros hemos estado muy atascados. Tenemos que focalizarnos en eso, en el futuro.
Aquest és el sisè títol per al Barça en aquesta competició.
Seguim al Barça perquè hem d'estar pendents avui dels equips de bàsquet, hoquei, patins i futbol sala.
El de bàsquet intentarà millorar la pista del Panathinaikos, la imatge mostrada dimarts a l'Euroliga, on va perdre amb el Hapoel de Tel Aviv. Joan Peñarroya és l'entrenador blaugrana i reconeix que tenen marge de millora.
Tenir jugadors nous, pues que això els hi agafa una mica de nou el que és l'Euroliga, el que és el ritme de lloc, el com es juga, però tenim molts jugadors experts, pues que això ho tenen per mai, que també poden ajudar els demés, amb la qual és un tema de sobre la marxa anar millorant, i evidentment és feina nostra dels tècnics anar incidint en aquestes situacions.
El Panathinaikos Barça de la segona jornada començarà a 8:15 i el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. El Mundial de Clubs d'Hoquei Patins de l'Argentina, el Barça, s'enfronta aquesta mitjanit a l'Sporting de Portugal. Els dos equips ja estan classificats per a les semifinals, però el liderat del grup està en joc. La valoració és del jugador blaugrana Ferran Font.
Sí, serà un partit molt difícil. Tenen un equip renovat, amb molta qualitat. Ho han demostrat l'any passat guanyant la Copa de Portugal, lluitant fins al final a totes les competicions. Serà un partit molt difícil, res a veure amb els dos que hem viscut fins ara.
Aquesta matinada, triomf del Barça sobre l'Olimpia de Sant Juan per 4-3 a la segona jornada. I pel que fa al Barça de futbol sala, l'equip visita el Tudela Navarrés a 8:15 en partit de la cinquena jornada de Lliga. El preparador blaugrana Javi Rodríguez assumeix que juguen en una pista complicada.
Sí, se respira futbol sala, es una pista caliente, una pista que la afición aprieta muchísimo. Una pista en la que siempre apetece jugar ante un rival difícil que está necesitado de puntos, pero bueno, nosotros vamos con la intención de hacer nuestro partido, un partido serio, un partido donde las cosas intenten salir bien para poder traernos los tres puntos.
Diumenge, l'Indústria Santa Coloma rebrà el Còrdoba.
I pel que fa al futbol, avui ja comença a disputar-se la 8a jornada de la Lliga masculina, però haurem d'esperar diumenge per veure el Barça i l'Espanyol.
El Barça, d'una banda, jugarà al camp del Sevilla a 4:45 i el conjunt blaugrana seguirà sense poder comptar amb Rafinha, Fermín, Gavi i Joan García. L'Espanyol, de la seva banda, rebrà el Betis a 6:45. L'equip blanquiblau, el lateral Carlos Romero, diu que Manolo González, el tècnic blanquiblau, els ha transmès la mentalitat guanyadora. També creu que aquesta pot ser una gran temporada.
Creemos en lo que hacemos, que estamos muy a gusto, con las ideas muy claras y creo que podemos ganar a cualquiera, que estamos convencidos de que podemos hacer cosas bonitas este año y obviamente creo que tanto yo como todos pues queremos quedar lo más arriba posible.
L'Osasuna Getafe a les 9 del vespre obre avui la 8a jornada de Lliga. Demà el Girona rebrà el València amb la baixa molt important d'Unagi amb una lesió al sòlida a la cama esquerra.
I també en futbol, Luis de la Fuente ha convocat 5 jugadors del Barça pels partits d'Espanya de classificació pel Mundial de l'any que ve.
Són Pau Cobercí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Pedri i Ferran Torres. També hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea i Aleix García del Bayer Leverkusen. Els partits són contra Geòrgia l'11 d'octubre a Elx i contra Bulgària el 14 a Valladolid. Afegim que els tres equips catalans de la Lliga Femenina de Futbol juguen demà els seus partits de la 6a jornada. El Barça visitarà l'Eibar amb el retorn de la davantera portuguesa Kika Nazaret, però amb la baixa de Clàudia Pina amb molèsties físiques. El Llevant Badalona jugarà al camp del Madrid i l'Espanyol al del Sevilla.
I encara un apunt de ciclisme, Ricard?
Sí, perquè Paula Blasi s'ha proclamat campiona d'Europa en ruta sub-23. La ciclista d'Esplugues de Llobregat ja va guanyar la medalla de bronze en el Mundial fa unes setmanes a Ruanda. Afegir que motor el barceloní Àlex Rins ha estat amb la 8a posició el millor dels catalans després de les dues primeres sessions d'entrenaments del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. En canvi, Marc Márquez, ja campió del món, haurà de fer la pesca per primer cop aquesta temporada al fer l'11è millor temps.
acabem aquest programa des d'Esterri d'Àneu per recomanar-vos un pla magnífic per aquest cap de setmana a la comarca del Maresme, una mica lluny d'on som ara. És el Festival Sense Portes, amb una trentena d'espectacles, pràcticament tots gratuïts, que es podran veure des d'avui fins diumenge en places, carrers i racons singulars del poble d'Argentona. Durant aquests tres dies es converteix Argentona en un gran escenari a cel obert, a l'aire lliure, on es representaran muntatges de teatre, dansa, música, circ, titelles o art urbà. Així tanquem setmana, ens tornem a trobar dilluns a la una del migdia. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies a tot l'equip que ha fet possible que avui hàgim pogut fer el programa des d'aquí, des d'Esterri d'Àneu. Bon cap de setmana.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.